Benvinguts a Mossega la Poma, en aquest Minuts Mosseguis, on ens acompanya en Xavier Cugat, ref energètica a Twitter, qui ha estat molt recomanat per al nostre amic David Martín en Redordín, dient-nos, escolta, convideu en Xavier, que ell sí que en sap d'energia i d'energies renovables. Jo personalment fa bastant de temps que el segueixo a Twitter i porta molta informació. I sobretot, Xavier, benvingut.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per les paraules no sé si merescudes. Ho intento.
Jo crec que sí. Sobretot una de les coses que m'agrada el que tu comuniques és que tu tens una visió optimista del tema de l'energia, sobretot en aquests darrers dos anys, on amb la guerra d'Ucrània i aquest tipus, doncs, amb el tema de la crisi del gas, hi va haver un moment, doncs, en què el petroli va pujar molt el preu de l'electricitat, i aquí hi havia, doncs, d'això, doncs, els que fa molt de temps que parlen de que ve el peak oil i aquest tipus de coses, semblava que només es posi el micròfon i s'escolti a les persones que diuen, doncs, que això, doncs, que hi ha una visió, doncs, distòpica, i tu tens un altre tipus de missatge.
Sí, però tampoc caiguem amb el cofoisme, eh? Vull dir, tenim reptes pel davant.
Molts.
El missatge que intento dir és possible, però és complicat. Vull dir, ja tenim molta feina pel davant, però sí que estem ben encarats, jo crec, en aquests moments amb la transició energètica, que és un tema que durarà molts anys. Això n'hem de ser conscients, vull dir, a vegades em posa una mica neguitós veure gent que es queixa per una instal·lació fotovoltaica o una instal·lació eòlica. Escolta'm, això ho haurem de veure un munt d'anys, cada vegada més. Vull dir, la transició energètica, encara estem en la fase de descarbonitzar, no l'energia, que és el que es tracta la transició energètica, sinó de descarbonitzar l'electricitat, que és un 23%. Vull dir, queda molta feina per fer endavant, i s'ha d'instal·lar molta capacitat de generació renovable en la xarxa.
Perquè una de les coses que hi ha és... O sigui, el 23% és l'electricitat. Com seria la resta del baremo, més o menys, per tenir...
Bàsicament, el que tenim, doncs, és això, un 23% de energia primària transformada en electricitat, i la resta pràcticament seria tot energia fòssil. Llavors hem de fer aquesta conversió. Si et fixes, una altra cosa que insisteixo molt en el Twitter és en el tema del cotxe elèctric, i això ho vull matitzar una mica, vale, després. Uh-huh. Primer, per l'eficiència. Un cotxe de combustió normal i corrent, posem que gasti...
No passa d'un 35% sí, d'eficiència
però,
energètica.
Números grossos, 5 o 6 litres cada 100 quilòmetres. Per veure un número, sí. Això són 50 o 60 kWh d'energia que consumeix el cotxe, del qual, com dius tu, 33% és un miracle d'eficiència en un cotxe de combustió. En canvi, quan estem parlant d'un cotxe elèctric, estem parlant estàndard, amb autopista, 18 kWh, front 50 o 60 kWh per cada 100 km. I, a més, estem traient fòssil 100% i passant-ho a elèctric.
Tot i que part del mix energètic és encara fòssil.
Tot i que part del mix energètic és fòssil, que tenim aproximadament un 30% del mix energètic que tenim és fòssil, però vol dir que passaré a consumir 50 kWh cada 100 km 100% fòssil a consumir 18 kWh, dels quals, a més, 70% són descarbonitzats. Grosso modo, 45-50% de renovables i un 20% de nuclear en aquest moment, vale? que és el mix que tenim a casa nostra, no? Doncs aquesta conversió de consums fòssils a elèctrics forma part de la transició energètica. Ha d'anar augmentant...
Perquè el que fem és que aquest 23% que tu dius es fa més
Clar,
gran.
El que hem d'aconseguir és que aquest 23% sigui el 90%. El 10% restant seran coses com biogàs, petites coses que en biomassa, coses que haurem d'aprofitar directament i no serà electricitat per algun tipus de procés industrial en el qual és imprescindible seguir tenint algo que cremi directament, no? No que no ens servirà l'electricitat, però al fi...
O sigui que hi ha dos reptes en marxa. Un és aconseguir que el mix elèctric esdevingui 100% renovable o almenys sense emissions de carboni, que sigui net, tot i que jo no considero que el nuclear sigui net perquè el risc no és zero, el risc hi ha un risc asimètric que és el que m'agrada dir sempre.
Jo tampoc, eh?
Si tot va
jo
bé...
Jo tampoc, eh?
Ja ho sé, ja t'hi deixo, però dic, a veure, si alguna cosa no va bé... els problemes poden ser molt grossos. Poden ser molt grossos, però per una banda hem d'aconseguir, diguéssim, descarbonitzar el 100% de la generació elèctrica i, a més, per una altra banda, el que hem de fer és que el vector elèctric esdevingui, en comptes del 23% de l'energia que es consumeix, esdevingui doncs, un 90% d'aquesta energia que es consumeix. Llavors, aquesta resta del que no és elèctric, avui en dia entenc que una part molt gran se l'emporta al transport.
Sí.
Avions, se l'emporten vaixells, se l'emporten cotxes, se l'emporten camions, i entenc que després hi ha molta cosa que és calefacció, perquè encara doncs, calefaccions i utilitzacions industrials.
Sí, de fet, la major part del pastís és el transport, pràcticament, no? A casa nostra. I després vindrien els usos industrials i finalment els usos residencials, no?
Però llavors, per fer això és el que cal és, a més, o sigui, a part, diguéssim, que hi hagi... O sigui, hi ha com dues coses que van a la vegada. Per una banda, s'ha d'anar transformant el parc mòbil i per una altra banda hem d'anar transformant la xarxa elèctrica perquè sigui capaç d'assumir tota aquesta distribució, amb la qual són dos... I van en paral·lel.
Sí, hi ha diverses coses en paral·lel i és molt difícil que fer que la gent perfectament en paral·lel. Per exemple, ara estem notant en alguns dies en què costa que entri a xarxa, algunes hores puntuals, tota l'energia renovable que serien capaços d'injectar a xarxa. Però això és perquè hi ha una altra...
No hi ha bateria.
No, però hi ha una altra pota que ens està fallant, que és la part de transicionar de fòssil elèctric, no? I poder més endavant resulta que el fòssil elèctric fa un boom i va molt ràpid i llavors doncs, anem una mica més lent en renovables i ens falta... Se'ns recarbonitza una mica el mix energètic perquè tenim un augment de sobtat de demanda, no? I llavors hem de seguir treballant ficant més renovables, no? Vull dir, no tot serà... No vivim en un món ideal i no, no. Aquesta transformació, si algú es pensa que... Ara resulta que estem perdent renovable a la xarxa. A veure, que estem amb el 23%, han de venir consums. No anem acompassats, vale, no anem acompassats. I tampoc ens posem nerviosos si més endavant diuen no, veieu com passar elèctric és dolent perquè ara resulta que estem fent més emissions perquè no tenim prou capacitat renovable. Bueno, ja la posarem, no? L'important és passar...
Però... D'entrada, pel que tu estaves dient abans, és a dir, per al tema d'eficiència energètica, diguéssim, del motor de combustió interna i del motor elèctric, si moguéssim tot el parc, ara, diguéssim, un Mac fes pam, tots els cotxes es converteixen en elèctrics, cremant fòssil per generar electricitat, tindríem més eficiència
energètica.
Tenim més
eficiència. Vull dir, ja estem descarbonitzant, no òptimament, però estem descarbonitzant, perquè consumim molta menys energia, fins i tot primària. Si tenim en compte que un número gruixut, una central de cicle combinat té un 50% d'eficiència, té una eficiència molt elevada, doncs 18 kWh d'electricitat fet 100% amb una central de cicle combinat són 36 kWh, 3,6 litres de combustible. Vull dir, ja igualment, i no els farem al 100% amb cicle combinat. Per tant, ja es produeix... El que passa que una mica m'intento avançar a missatges que segurament anirem veient de molta gent contrària o moltes empreses, que a vegades hi ha darrere movent missatges, contràries a la transició energètica. No? Això ens hi trobarem, però perquè ens fem una idea. traspassar tota l'energia, tot el combustible fòssil que gastem avui en dia, electrificar-ho, només fer això, fent exactament el mateix que fem avui en dia, sense variar res, significa aproximadament un 30% menys de consum, del 30 al 40% menys de consum d'energia elèctrica. Tinguent en compte que aquesta energia elèctrica, si vingués de fonts renovables, podrien considerar-la, com que estem utilitzant d'arrel l'energia primària, vull dir, 100 kWh generats per energia fotovoltaica són 100 kWh d'energia primària, el grau d'aprofitament entre la planta fotovoltaica i el cotxe és aproximadament d'un 85-90% d'eficiència.
És una bestiesa. Clar, és que, a més, un vehicle elèctric, gran part de la seva frenada no es converteix en fricció i escalfament. És a dir, un cotxe normal que tenim els discos de freno ventilats perquè s'escalfen. El que estàs fent és dinamo i frenada regenerativa.
Clar, jo un exemple que poso moltes vegades és que una cosa que gasta energia i el 80% la converteix en calor i el 20% o 25% en moviment és bàsicament una estufa en rodes. I fent el similar cotxe elèctric, doncs com que som molt en plan un ordinador, sempre dic que un cotxe elèctric és un mòbil en rodes o un ordinador en rodes, no? És una mica el símil que faig, però el fet de...
Amb el qual no escalfa. No? Allò com vas amb un... Estàs aturat de vegades fent caravana a la neu, quan els cotxes estan allà aturats, sota el cotxe, sota el motor, es fon
no,
la neu.
És que és dir... una cosa sorprenent. A mi em sorprenia al principi, perquè aquests dies freds d'hivern, que el cotxe està ple de gebre, quan arrenques... Igual feia un viatge una mica llarguet, 100 quilòmetres, i si ho feies, que sorties a les fosques, que no es feia de dia, en plan allò que surts a les 6 del matí, quan paraves, tocaves el capó després de 100 quilòmetres i està absolutament fred i amb el gebre. Vull dir, és una cosa molt sorprenent, la veritat. Clar, quan tu fas 100 quilòmetres amb un cotxe de combustió, el capó està calent.
No, però ni 100 quilòmetres, sí, o sigui, sí. A la que tu veus que la temperatura... A veure, tu tens un indicador de temperatura del cotxe que posa temperatura de l'oli 90 graus. Això vol dir que a la que portes 5-10 quilòmetres, el motor ja, com a mínim, l'oli, que és el refrigerant, està a 90 graus. Que és allò de dir, hi ha molta temperatura i els frens s'escalfen. I això, a més, també escurça la vida dels motors, aquest tipus de coses, els manteniments s'han de fer més sovint. Què passa amb els litis, amb les manques de materials, tots aquests materials que s'acaben? L'altre dia un amic meu a Twitter deia, és com els cotxes elèctrics, contaminen més traient el liti de les mines i no sé quines altres coses. Dic, a mi em sona que aquí hi ha gent que aquest missatge interessa que corri i que es fa córrer, sigui veritat o no.
Què és el que passa? Que tot això que es diu que el liti es va acabar, es basa en que tu agafes les reserves provades de liti i fas una projecció i dius, si gastem tant a l'any, doncs aquestes reserves provades de liti ens duraran per X milions de cotxes, no? El problema és que com fem un inventari de reserves provades de liti? L'inventari de reserves provades de liti les fan les mineres que fan prospeccions i diuen, aquí hi ha liti i hi ha tantes tones de liti. Vale. Aquestes reserves provades de liti. Ara veurem si explotem o no, si surt viable explotar aquesta mina o no explotar-la. Vale? Però vull dir, aquest inventari es fa amb ànim econòmic, amb ànim d'explotar una mina de liti. Si tu decideixes explotar la mina de liti, doncs igual aquella minera diu, no, jo ja en tinc prou, ja no puc seguir invertint més, o puc buscar dos o tres més llocs més i ja està, però no segueix fent més prospeccions. Quan es va acabant o en funció de la demanda del mercat, es fan més o menys prospeccions. Ens trobem davant el fet curiós de que les reserves provades de 2020 eren X. Vale? Ara no me les sé de memòria. Vale? Però és que les reserves provades de 2021 llavors haurien de ser les mateixes que 2020 menys el que havien gastat el 2020, no? No, doncs les reserves del 2021 han crescut. Les reserves del 2022 han crescut. i les reserves del 2023 han crescut, perquè com que augmenta la demanda...
I el preu del liti està baixant, a més
ara
a més.
Ha tingut un pic fort al final de l'any passat, és veritat que va ser un pic molt fort, però ara mateix està tenint una caiguda en picat. A mesura que augmenta la demanda, augmenten les prospeccions mineres i, curiosament, en lloc de disminuir les reserves de liti, doncs augmenten. És un comportament clàssic quan se comença a explotar un mineral o un recurs que és finit, però finit què vol dir? Finit vol dir que s'acabarà avui, demà o 500 anys. Si s'acaba d'aquí 1.000 anys, seguirà sent finit, per dir alguna
cosa. Sí.
És el comportament típic d'un material que es comença a explotar i que no s'havia explotat anteriorment. S'havia explotat en quantitats molt mínimes pels mòbils, portàtils, tot això, no? Per tant, és molt improbable que hi hagin problemes de capacitat de liti sota l'escorça terrestre. Problemes de subministrament n'hi poden haver en algun moment. És allò que dèiem, de que les coses no van acompassades, perquè una cosa és que hi hagi liti i l'altra és que estigui la mina i l'altra és que estigui el refinat del liti i l'altra és que estigui la capacitat de fabricació de bateries
i
de tot això. Que això és una cosa completament diferent, perquè això ja ho farem. Vale? Això sempre passa quan hi ha un mercat creixent. De cop i volta, a veure, et vaig explicar una anècdota. En l'any 2006... Fins a l'any 2006, per fer plaques fotovoltaiques, es feien servir el silici que sobrava de la fabricació de semiconductors. A partir de l'any 2006-2007, amb això eren uns cents de megas a l'any, ja no n'hi havia prou. I hi va haver un coll de botella. Què volia dir això? Que s'havia acabat el silici al món? No, però un coll de botella brutal. Vull dir, en el 2006, si tu volies unes plaques al cap d'un any, a més, te les feien pagar en el moment que feies la comanda al 100% i no te les entregaven fins al cap d'un any, amb el risc que tenia de que l'empresa fes fallida o alguna cosa.
Exacte.
Volia dir això, que s'havia acabat el silici? No, volia dir que no tenien capacitat de fibrilació.
El silici és l'element més abundant en les coses de la Terra.
Volia dir que havíem tingut un coll de botella industrial. Per tant, el primer que hem d'entendre, primer, què són les reserves provades en un material que és nou. Segon, que un coll de botella industrial no vol dir que s'hagi acabat un mineral. Vol dir que hi ha un coll de botella industrial. I poden succeir. Pot ser que el preu baixi en picat, perquè ens hem passat de frenada en les empreses, i passarà. Perquè quan creix, reba com passat. És allò que deia que el món no és ideal. De cop i volta diuen, ui, ui, els preus pugen mogollon, no? Anem a invertir mogollon en liti perquè això, aquí s'hi guanyen diners. Vale. Llavors comença...
El meu professor de base de dades deia que en el món hi ha grumolls. Hi ha grumolls. No tens com un puré tot perfectament dissolt. No, el que hi ha són grumolls. Hi ha moments que no n'hi ha prou i de vegades en sobra i passes d'un costat a un altre. És igual que amb la pluja, que espero que algun dia d'aquests ens estiguem queixant d'inundacions que no facin massa mal, però espero que comenci a ploure i plourà més del compte.
Aquest dematí he vist quatre gotes sortint a la terrassa i m'he emocionat, però no ha passat de les quatre gotes. Vull dir, no ha sigut res, no? Doncs això, sí, efectivament, hi haurà, però que s'obri liti no vol dir, veus, no, és que ja massa el missatge, baixen els preus, perquè hi ha massa capacitat de fabricació, ho veieu, no es fan els cotxes elèctrics com s'havien de fer, això és un engany, i de cop i volta resultarà al cap d'un any, doncs, que faltarà liti.
Veus, no n'hi ha prou,
no, si és que la capacitat de fabricació, això va d'aquesta manera, i no hi ha prou i reserves provades, i el 2023 tornarem a tenir unes quantitats de reserves provades, rècords, hauran pujat més que mai, malgrat el gastat, el 2020, el 2021, el 2022 i el 2023.
Xavier, hi ha un incentiu molt gran per, diguéssim, atacar les energies alternatives? I entenc que aquí està, doncs, això, les empreses que viuen de la extracció i distribució de petroli. I dic, de la mateixa manera que diuen les males llengües, doncs, que va haver un estímul als anys 80 per agafar i atacar la indústria nuclear, doncs, i que van aconseguir, per exemple, que Alemanya abandonés completament l'energia nuclear, doncs avui en dia sembla ser que si tu tens ganes d'agafar i queixar-te i dir que les energies renovables, doncs, són dolentes i que el cotxe elèctric és dolent, doncs hi ha diner. O com a mínim tens t'amplificaran el missatge. Hi ha medis disposats a posar-te un micròfon i a d'això. Llavors, abans et preguntava, l'extracció del liqui, del liti, com de contaminant és?
A veure, l'extracció del liti és contaminant. És contaminant com l'extracció de qualsevol cosa. No és de les més contaminants, mm-hmm. perquè al final el liti és una sal. Hi ha moltes coses més contaminants que fer liti. A més, tenim un avantatge, que el petroli el cremem. El liti, quan el cotxe ha acabat al final de la vida útil, la quantitat de liti que havien tret segueix estant allà. No s'ha evaporat. I és que una bateria de liti d'un cotxe té 12 quilos de liti. Però la gent es pensa que, no, és que com que pesa mitja tona, que pot pesar 400 quilos mitja tona una bateria de liti, resulta que, doncs, què deu ser el liti? 250 quilos? No, són 12 quilos, el que té 12-15 quilos
12.
De liti, el que té. La major part del pes, doncs, és el cablejat, l'envolvent protector, que és bastant gruixut, òbviament, perquè normalment va sota el cotxe per evitar que no tingui cops que danyin la bateria, tots aquest tipus de coses, doncs pesen bastant.
I perquè les cel·les de la bateria estan com aïllades perquè si una s'encén no hi hagi una combustió, diguéssim, explosiva.
Es procura. Però home, si hi ha una combustió d'una cel·la, pot ser complicat evitar que les altres recombustionin. Però treus un tema molt adient, perquè aquest és un tema que se n'ha parlat fins a la sacietat, del tema de les ignicions dels cotxes elèctrics. I això és un exemple molt paradigmàtic de la propaganda en contra Exacte. Del vehicle elèctric. Escolta, hi ha una associació d'asseguradores d'Estats Units que va fer un estudi. Anem a veure la quantitat d'incendis que hi ha de cotxes, ¿vale? Per tipus. I va arribar a una conclusió. Per cada 100.000 cotxes venuts, hi havia 3.500 incendis, dono números grossos, eren 3.400 i pico, incendis de cotxes híbrids.
Per cada 100.000?
Sí, al llarg de la seva vida. És una quantitat important.
És un 3%.
Sí. Dels cotxes de combustió purs, que no eren híbrids, eren unes 1.700. Dels cotxes elèctrics eren 25. A veure, també és lògic. Què té més possibilitats d'incendiar-se? Una cosa plena de combustible inflamable, donant voltes i calent, amb uns circuits calents i tot molt calent, o un circuit elèctric que, home, sí que poden passar coses en un circuit elèctric, però si fico alguna cosa inflamable, l'electricitat també té donant voltes per allà, els cotxes de combustió. Però bueno, podem discutir-ho això, si el meu raonament que et dono és correcte o no, però el fet és el fet. De cada 100.000 s'incendien 25. I apagar un incendi d'un cotxe elèctric és complicat. És complicat perquè
és un foc químic.
I és molt més complicat, però és molt més complicat 25 vegades de 1.500 o 3.000 i pico.
Però a més aquesta combustió no és immediata i explosiva, no. Com pot ser l'explosió de la pel·lícula de Schwarzenegger allà un coll, bum, la gasolina crema de cop. En canvi, explicaven en la construcció de les bateries de Tesla, les coses que expliquen, això és que estan construïts de manera... Això és, quan una cel·la es crema, doncs segurament es cremarà tot, però la propagació és més lenta i està dissenyat d'aquesta manera. I com a mínim tindràs temps de sobres de sortir del vehicle. Sí. Diràs, ui, això fot pudor de sucarrimat, i tindrem temps de sortir, potser el cotxe es tirarà un dia sencer cremant-se allà, però és això, es tira un dia cremant-se, no es crema amb les persones a dins. Curiós això dels híbrids, però també té sentit, o sigui, tens dues mecàniques, tens dos tipus de sistemes, més el sistema que els integra, per tant són cotxes molt més complexes. Per sort, segurament hi ha sort que els fabrica Toyota, que és una empresa que té una qualitat de producció gairebé inigualable i és capaç de fer aquests cotxes i donar unes garanties molt altes, però clar, a mi m'ho han dit el meu mecànic, els híbrids, hi ha més coses que poden fer.
Conceptualment és el cotxe més complex, l'híbrid, i l'elèctric conceptualment és el més senzill. Avui un amic em passava per Twitter... Deia, així és un cotxe elèctric per dins. I era un cotxe molt cutre, on gairebé no hi havia carcassa i es veia un motoret elèctric, un engranatge ficant a les rodes i una bateria en plan cutre al costat del seient del conductor donant energia. I escolta'm, li he dit, és tal així, ficat en plan maco, però és que és així el cotxe elèctric.
Un cotxe d'escalèstric amb una pila.
Exactament.
És que agafes un cotxe d'escalèstric amb les escobilles connectades contra una pila, allò és un cotxe.
És una simplicitat conceptual brutal. Per això, òbviament, doncs, també doncs, tenen molt menys problemes mecànics. Però no em voldria oblidar de dir una cosa, que si no, perquè a vegades, dintre del fervor aquest defensant el cotxe elèctric que tinc, perquè veig molta gent que l'ataca i crec que és important perquè és part de la solució, si hi ha una cosa que genera consum energètic en la societat actual és la mobilitat. I sí que és important reduir la mobilitat. I que la mobilitat que fem sigui el més sostenible possible. I sostenible vol dir a peu, en bicicleta, en transport públic i últim recurs, cotxe privat. Aquest és, com si diguéssim, a l'ordre de fer les coses. I moltes vegades hi ha gent que poder emprar el vehicle particular per coses en les quals es podrien fer en transport públic. Hem de mirar d'incentivar que aquestes coses que es poden fer en transport públic es facin en transport públic, no en cotxe particular. Part de la transició energètica seria millorar molt la xarxa de transport públic, sobretot el transport públic electrificat, electrificar els autobusos. Aquí és un punt on Catalunya i Espanya va coixa en el tema de l'electrificació d'autobusos. Ara sembla que arrenca una miqueta, però estem en llum de la resta d'Europa. Escolta, que veus que hi ha...
I de la qualitat de servei. I de la qualitat de servei. O sigui, jo ara ja no visc a Badalona, ara estic al Maresme, però quan jo vivia a Badalona havia anat molt amb transport públic. O sigui, bàsicament, jo em vaig fer el carnet de conduir els 27 anys perquè no necessitava cotxe. O sigui, jo anava a treballar, anava a fer tot ho fèiem. Jo tenia una T10 o una targeta de tren i amb això em movia. Però, a veure... les llaunes de sardines que es munten a les 8 del matí per anar cap a Barcelona, els metros, els trens i això, és clar, hi ha una saturació. Llavors, problemes, hi ha uns horaris, uns sistemes d'horari punta, un sistema laboral que et fa anar a treballar per anar a escalfar una cadira i no valoritzar. Escolta, si hem de fer coses presencialment, valoritzem aquestes coses i el que no calgui fer presencialment, doncs fes-ho doncs, de manera que no t'hagis de desplaçar. És a dir, entendre que una reunió presencial a la feina té un cost i, per tant, s'ha de poder justificar. S'ha de justificar i que no sigui una cosa que es faci per si. Hi ha aquest element... I, bueno, i després hi ha una altra cosa. Jo també durant uns anys, vivint a Badalona, anava a l'UPC en bicicleta a treballar i al final vaig deixar de fer per dos o tres ensurts. No és segur anar en bicicleta. No és segur anar amb bicicleta, o sigui, ja sigui perquè els cotxes es salten als stops, perquè les motos fan el boig, perquè els autobusos no et veuen, o perquè les carreteres no estan preparades, o perquè els conductors que van amb el bici enviant SMS sense casco i en contradirecció pel carrer del bici. També hi ha, és a dir, com a societat, anar amb bicicleta és perillós. O sigui, hi ha una sèrie de o sigui, són moltes coses, algunes depenen de les infraestructures, algunes depèn de la voluntat política i altres depèn de la cultura, la cultura empresarial.
Jo, per exemple, jo visc a Mataró i per ficar-te un exemple concret del que vull dir, o sigui, el transport públic ha d'estar perquè si ets d'anar a Barcelona, de Mataró a Barcelona, no vagi amb cotxe. I si resulta que em toca un partit, que posaré un cas real, un partit de hoquei dels nens a les 10 del matí a Vilassana, a Lleida, doncs no tindré més remei que anar amb cotxe. Vale. Anem amb cotxe. Això és el que fem amb cotxe, el que no fem amb cotxe elèctric i el que no fem amb cotxe és anar de Barcelona a Mataró. No incentivem el anar recorreguts com Barcelona a Mataró aquests, anar amb cotxe, que són recorreguts que fa moltíssima gent. El que s'ha de fer doncs, és anar millorant transport públic, freqüències i tot això doncs, perquè sigui viable fer-ho. I malgrat tot, en ús de la llibertat, molta gent i dels embussos i de gaudir dels embussos de l'entrada a Barcelona a Glòries, cosa que em sembla increïble, seguirà fent molta gent. Doncs, encara que no sigui molt popular dir això, doncs haurem de dificultar el que la gent que insisteix en seguir anant de Mataró a Barcelona en cotxe, doncs se li posi més difícil i li vingui més de gust. És un allò de el pal i la pastanaga, això, una mica, incentivar unes coses i perjudicar les altres.
Xavier, parlem d'emmagatzemament en la xarxa elèctrica. Si tinc un cotxe elèctric i el tinc endollat a casa, perquè tinc sort de poder-me endollar a casa, puc fer servir, ara, per exemple, sé que els de Wallbox hi ha carregadors, doncs hi ha bidireccionals, i amb els cotxes que ho permeten, doncs puc utilitzar doncs, el vehicle com a emmagatzemament de la meva casa. Però a nivell, diguéssim, de xarxa, quan arribem en aquests moments en què el cost de l'energia tendeix a zero, doncs perquè a certes hores doncs, fa molt de vent i fa molt de sol i sobra energia, com està el tema d'emmagatzemament?
A veure, ara mateix comptem amb una xarxa relativament potent d'emmagatzemament hidràulic en el conjunt de l'Estat. Això serien uns 3.300 megawatts de bombeig pur, que és a dir...
O sigui, bàsicament, dos pantans al mateix sistema hídric connectats per un sifon i una bomba
amunt
i avall, que tira aigua cap amunt.
I avall. Li diem bombeig pur quan l'únic ús d'aquests pantans és... aquesta aigua no la fan servir per, com a energia hidràulica passant, no? Sinó simplement mouen l'energia, l'aigua, amunt i avall. Mouen cap amunt quan hi ha una gran quantitat de renovable, també conegut com el preu de mercat és barat, i la mouen cap avall i generen energia quan no hi ha gran quantitat d'energia, una quantitat tan gran d'energia renovable, també conegut com l'electrescara. No? Llavors, òbviament, el benefici que obtenen és de que compren energia barata i generen quan l'energia és cara. Això provoca un efecte, l'emmagatzemament provoca distorsions en el mercat, que són distorsions, en principi, que haurien de ser positives. Vale? La distorsió és que quan els preus són molt baratos, exageradament econòmics...
Desincentives la creació de
nous parcs? Espera't, quan l'energia és econòmica, tu bombeges, amb la qual cosa crees més consum. Llavors, els preus de l'energia tenen una tendència a l'alça quan bombeges. Però quan generes, passa el contrari. Com que tens unes...
Que baixes el preu de l'energia i llavors, diguéssim, moderes l'amplitud de la... Fas més predictiu el preu
energètic. A més a més, hi ha 2.500 megawatts d'una cosa que es diu bombeig mixt. Bombeig mixt és simplement... dos pantanos que estan en el mateix riu, a diferents nivells, que funcionen normalment, però que a més estan comunicats entre ells. No? Aquí ja és una mica més pelut, sobretot en temps de sequera, com estem ara. En l'altre no gastem aigua, més que l'evaporació, i només fem que pujar i baixar aigua. Aquí, òbviament, com que els embassaments fan l'emissió també de generar energia elèctrica, doncs també es van buidant quan generes energia elèctrica, no? Amb la qual cosa és més complex. Aquesta és una part. El que ja tenim ara...
Però en aquest cas, si tu ets capaç d'utilitzar l'energia per emmagatzemament, estàs incentivant, diguéssim, que la retenció d'aigua...
Efectivament.
Estalviar aigua. Es va parlar molt, quan l'energia era tan cara, es va parlar molt de que sabien de que els pantanos estaven agafant i estaven tirant aigua avall per poder generar, quan en canvi el que dius, no, escolta, el que volem és... que no deixin anar aigua baix, es mantingui el caudal ecològic, però que els pantans segueixin plens. I, a més, entenc que si els pantans estan més plens, augmenta l'humitat relativa de l'aigua i els núvols deixen més aigua. O sigui, és com... està tot connectat.
Sí, òbviament, el fet de tenir pantans interconnectats pot fer un millor ús de l'aigua mitjançant a l'emmagatzemament hidràulic, no? Però
quan hi ha aigua.
Però no volia deixar-me una altra pota que comença de manera incipient ara, veient-se projectes, hi ha alguna petita instal·lació connectada, dos o tres, a la xarxa, que són l'emmagatzemament en bateries. Vale? A més, això té molta relació amb el reciclatge, quan succeeixi, de les bateries de cotxe.
Exacte.
Què és? Ara comencen a sortir projectes d'instal·lacions de bateria. Algunes hibridades en plantes existents, que és com molt òptim la hibridació en plantes en plantes existents, perquè tens l'emmagatzemament en el lloc i utilitzes el mateix punt de connexió de la xarxa d'evacuació elèctrica, i l'altra són fins i tot alguna instal·lació que està en tramitació aïllada. Aïllada vull dir que està connectada a la xarxa com estan els bombejos hidràulics, sense estar connectats amb cap altra font de generació associada, no? Per fer aquest... Això li diem arbitratge, això de comprar barat i vendre car, no? Doncs això està començant ara. Aquest any tindrem diversos... 2 o 3.000 megawatts en tramitació per connectar la xarxa properament. I la instal·lació de...
I la idea és que l'origen d'aquestes moltes d'aquestes bateries siguin bateries de vehicles elèctrics que ja no tenen la capacitat de càrrega suficient, perquè a més el ratio càrrega-pes no és favorable, però quan l'has de posar, diguéssim, a terra, t'és igual que pesa. I, per tant, aquestes bateries segueixen tenint una vida útil.
Sí, és a dir, diem que una bateria de cotxe, tècnicament, diem que ha acabat la seva vida útil quan conserva el 80% de la capacitat de càrrega respecte a la nominal, però que només tingui el 80% i vulguem canviar el cotxe o la bateria del cotxe només, no vol dir que aquesta bateria no es pugui fer servir per aplicacions estacionàries, que és l'ús que s'està donant. Tot i això, s'ha de dir que ara mateix estem començant amb la mobilitat elèctrica. No hi ha les bateries aquestes per utilitzar de segona mà i reciclatge necessàries.
Encara no arriben.
Com per les bateries que anem a necessitar en renovable, i seran en un futur, però ara mateix no hi són. Tampoc hem de... una cosa que has apuntat abans, que hem de tenir en compte, és la gestionabilitat de les bateries dels cotxes. Això és un tema en el qual s'haurà d'anar avançant en els propers anys, però al final...
On porto la bateria a reciclar? Però és el que tu estaves dient. Si una bateria té un ús i una aplicació industrial després d'haver de la seva vida com a bateria d'un cotxe, llavors vol dir que hi ha diner. I això et pot permetre, escolta, tu em dones el teu antic cotxe elèctric o la teva antiga bateria de cotxe elèctric i et descomptem el que sigui del teu proper cotxe, perquè això ho farem servir, i amb la qual ja no tinc que portar-ho amb un desguàs i no em donen res, sinó que hi ha com...
Clar, és que...
Hi ha una economia circular.
El valor d'un cotxe elèctric, fins i tot en el moment de desballestar, serà molt superior al d'un cotxe a combustió. Perquè, òbviament, tens una cosa que és una bateria de la qual pots treure mils d'euros d'aquesta bateria, donant-li una segona vida en aquesta bateria, no?
Clar, és que quan es parla d'economia circular és que ha d'haver-hi economia, perquè quan hi ha coses que el seu valor residual és zero, reciclar-les és un esforç que hi ha bona voluntat i principis i valors morals i ètics, però requereix un esforç. I al final, doncs, costa. En canvi, dies, i acaba tota la deixalleria, o a les escombraries. En canvi, no, escolta, és que si tu portes això... És la idea del plan Renove, dona'm el teu cotxe vell, encara que sigui per desballestar, i te'n donem una miqueta, i llavors la gent el porta, i no veus com veies abans que veies cotxes aparcats que els hi treien les matrícules i el deixaven al carrer?
Sí, és que, a veure, ho vaig a dir així de clar, i ho vull matitzar després. Reciclar les bateries de cotxe és un negoci. Clar, hi ha molta gent que es ficarà les mans al cap. Oh, clar, ho fem perquè hi ha diners de per mig, no sé què. I les renovables per què les fan? Perquè guanyen diners. Sí, sí, clar que guanyen diners. Clar. I clar que es guanyen diners amb les bateries. Sabeu per què? Perquè si no, no es faria. Perquè està molt bé. Nosaltres podem dir, no, doncs mira, jo ara vaig a fer l'esforç de reciclar una bateria i una altra. Vale? Jo sóc molt voluntariós i ho vaig a fer. Vale? Vaig a fer un esforç per reciclar la bateria i la vaig a ficar a casa meva. Però quan n'hagis fet dos d'esforços que no et paga ningú, no els faràs, perquè nosaltres, com a persona, també hem de fer negoci. També hem de menjar i vivim.
Sí.
I gastem diners per això. Vull dir, al final... Tot això baixa i el negoci es tradueix en que hi ha gent treballant. amb una cosa, amb
perquè
una activitat
siguem virtuosos, hem de... Clar, o sigui, en comptes de que tot es basi en la virtuositat i la senyalització de la virtut de les persones, s'han de construir sistemes que incentivin el bon comportament. I això es fa dissenyant els sistemes perquè siguin d'aquesta manera i dissenyant les legislacions perquè ho afavoreixin. I si el sistema i la legislació no afavoreix un bon comportament, la gent en general no es comportarà bé.
Sí, la sort que tenim en aquest moment, que hem de fer una transició energètica, la principal sort que hem tingut és que fer la transició energètica és un negoci. Perquè si no hagués sigut un negoci, ens haguéssim mort d'emissions. No hi hauria ningú que hagués fet aquesta transició energètica si no hagués sigut un negoci. I no la faria, ni la faria la gent que diu que no ha de ser negoci. Ni serviria.
Xavier, ara abans de plegar, què ens està passant aquí a Catalunya amb les renovables? Perquè quan mirem el share de renovables que hi ha a Espanya, vale? Espanya amb renovables està avançant i tira molt endavant, i amb autoconsum doncs vas conduint pels pobles i d'això, i veus que a les teulades hi van apareixent plaques, però Catalunya ho tenim molt malament.
A veure, t'he portat unes xifres.
Què ens passa?
T'he portat unes xifres perquè es veiessin. Malauradament, només tinc els números d'Espanya perquè va ser un estudi que es va fer a nivell de la Unió Europea i estan sectoritzades per països. ¿Vale? Tenim en ment aquestes dades, és superimportant. L'estudi es diu una avaluació geoespacial d'alta resolució del potencial solar fotovoltaic dels sostres de la Unió Europea. Sabeu quin és el millor? Per ordre, els països amb més potencial de fer energia en sostre, el potencial de generar energia solar en sostre depèn de l'energia solar que hi ha en el país, però també depèn d'una altra cosa molt important, dels sostres que hi ha. I els sostres són industrials. Malauradament, que tots visquéssim en cases no seria l'òptim, però dona molts sostres. Llavors, el primer país de la Unió Europea és França. El segon país de la Unió Europea en potencial és Alemanya. El tercer país...
Que no hi fot sol.
Que no hi ha sol, però té moltes cobertes. El tercer país de la Unió Europea és Itàlia. I el quart és Espanya. El quart és Espanya. I nosaltres podríem generar aproximadament 55 terawatts hora. Ara mira, per fer la transició energètica necessitem 800. Ara mateix estem consumint d'electricitat 255, aproximadament, i necessitaríem al voltant de 700-800 terawatts hora. Podríem generar entre 9 i 18 cèntims d'euro el quilowatt hora, gairebé tot dintre del rang 9-12, 65 terawatts hora. Això vol dir que ens falta pràcticament tot, ficant tots els sostres possibles, tots els sostres possibles.
Això vol dir també és naus industrials...
Òbviament, sí, naus industrials. De tots els sostres on sigui tècnicament possible.
Perquè, per exemple, ara, si les naus industrials, la majoria estan llogades i el llogater no posa plaques.
Exacte. Llavors, l'any passat vam fer una cosa gens menyspreable, que és, i després aniré a nivell de Catalunya, que és que el 33% de la nova generació fotovoltaica que es va fer era autoconsum. Es van fer 2.400 megawatts d'autoconsum a tot l'estat. I es van fer uns 4.600 i pico en terra. Hi ha gent que diu, comencem pel sostre. Llavors, què vol dir? Començar pel sostre vol dir que l'any passat només hagués fet 2.400 en lloc dels 7.000 i pico que vam fer. I, per tant, vol dir haver reduït a una tercera part del que vam fer la descarbonització. I és que no tenim temps, estem en emergència climàtica. Això és fonamental, perquè els sostres i la capacitat de gent per construir sostres i els materials, per cert, la gent que va preocupada pels materials, òbviament una instal·lació industrial en terra de megawatts fa un ús molt més petit per cada watt instal·lat de materials que els que fa una instal·lació gran, un inversor d'un megawatt, òbviament és més barat que 1.000 inversors d'un quilowatt, perquè fa servir molt menys materials un inversor d'un
megawatt.
Hi ha una economia d'escala. Economia d'escala vol dir menys utilització de materials i menys utilització d'energia per construir cada unitat de producció d'energia a aquella instal·lació. Per tant, jo si estic superpreocupat pels materials, el primer que faria és prohibir els autoconsums. Això és la posició honesta per la gent que està preocupada pels materials. Perquè si estàs preocupat pels materials, el que has de fer és utilitzar els materials de la manera més eficient. I la manera més eficient no són els autoconsums. Ja us he dit que jo no estic preocupat pel tema dels materials. Per tant, jo, i el que sí que estic preocupat és pel canvi climàtic. I s'ha d'anar per totes. I, òbviament, ni proposaré que no es facin autoconsums, ni proposaré que no es facin terres. Perquè necessitem les dues potes. A Catalunya què ens passa? No sé, jo a vegades al·lucino una mica. Resulta que han aprovat la primera eòlica de Girona, de la província de Girona. Girona no té ni una sola eòlica i ja hi ha conflicte. És igual on la posin, banana. Sempre hi haurà algun paró ambiental, no sé què. Dius, bueno, algun lloc hi haurà que no hi hagi... Sembla que tinguem, els que treballem en renovables, tinguem una afició a buscar els jocs complicats mediambientalment, perquè sempre l'excusa és, no, és que hi ha un problema mediambiental. A tot arreu hi ha un problema mediambiental. A tot arreu hi ha un problema de que no ens agraden. El món no es mora perquè no ens agradi un aerogenerador, eh? I ens sembli lleig. A mi em semblen guais.
A mi també.
Però entenc que hi hagi gent que no li semblin macos, perquè és una qüestió, és un gust.
Estètica.
Vale? Però que a tu no et sembli maco, no salvarà el món, ni el farà pitjor. El que sí que destruirà el món és que no fem aquest tipus d'instal·lacions. El món no es mor de ser lleig, es mor de les emissions que estem emetent constantment en aquest moment.
I el fotut és que aquests bloquejos de vegades ens venen de la mà de gent que aixeca la bandera ecologista.
Sí, al final he après una mica que el renovable sí, però així no, és bàsicament renovable sí, però aquí no. Perquè totes les enquestes demostren que hi ha un ampli suport a les energies renovables per part de la població. Però si en aquestes mateixes gent on li dius que dona un ampli suport, li preguntes, l'anem a ficar en el teu municipi, llavors el suport baixa. Per tant, hi ha un ampli suport de la població a les energies renovables que no estiguin a casa seva. I la veritat és que hem dit que ara mateix tenim una producció renovable. La producció renovable actualment és d'uns 100, 110, 120 terawatts hora, depenent de si plou molt o no. I hem de passar a 800. Això vol dir que sortirem de casa i veurem renovables davant casa nostra, davant de la del veí i davant de la de l'altre. A tot arreu veurem renovables. I és inevitable. O és això o ens carreguem el món.
És necessari i inevitable. Xavier, el temps que jo tenia aquest migdia se m'ha acabat, continuaria una hora, com a mi, ho hem de repetir un dia que també hi siguin en Tomàs i en Rai, que havien dit que tenien moltes ganes de parlar amb tu. Moltíssimes gràcies per venir a Mossega la Poma. Segur que hi haurà molt de debat en el grup de Telegram de Mossega la Poma sobre energia, que tenim un grup específic que parla sobre energia, i potser el proper dia que et convidem, i com que estàs tan ben disposat, tindrem preguntes específiques per continuar parlant d'aquest tema, perquè de veritat a la comunitat, als oients de Mossega la Poma, ens interessa molt tot això.
Doncs moltes gràcies per l'estona i per haver-me convidat. I a la vostra disposició.
Gràcies.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten Hauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears
die.